T'escoltem, et mirem, et llegim i et seguim.
Sento bé.
Al matí, a Ràdio Sabadell. Ciència quilòmetre zero.
Avui tenim una secció de Ciència quilòmetre zero ben atípica, i és que no parlarem de cap projecte concret, sinó que sentirem un reportatge per sumar-nos al Dia de la Nena i la Dona en la Ciència, que es celebra, recordem-ho, cada 11 de febrer. Així donarem veu a 5 dones de la nostra ciutat que d'una manera o l'altra es dediquen al món de la ciència. Sentirem dues científiques, la Mariona Ferrandiz i la Marta Martín. També escoltarem a dues enginyeres, la Glòria Macià i la Laura Dubrail, i una periodista científica, la Núria Hart. Totes elles ens explicaran com és el seu dia a dia, que les empeny a treballar també en aquests camps i quins són els reptes que encara cal resoldre perquè la ciència sigui igualitària i paritària. Tot això en un reportatge de Ràdio Sabadell, escrit i produït per la Marta Avila, amb el muntatge de la Rocío García i el Sergi Cubero, i amb les veus de la Marta Vila i la Karen Madrid. Preparats? Arrenquem!
M'agradaria ser professora,
perruquera,
també podria ser escritora,
mestra,
bombera o policia.
Vull ser doctora,
cuinera,
professora,
científica i pintora.
I coneixes alguna altra dona que sigui científica?
No.
Mare, germana i filla d'aquí, àvia, companya de lluita i camí, i ets, som, serem i riurem com ales lliures al vent.
Des de fa 5 anys, l'11 de febrer es celebra el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència, un dia que pretén eliminar les barreres socials, culturals i econòmiques que separen les científiques dels seus companys de professió. Així, es vol fomentar la participació de les dones en la ciència i reconeixen la seva feina i els seus èxits. Perquè tu, em podries dir el nom d'alguna científica?
El nom d'alguna científica... Ostres!
Marie Curie.
És la típica, però a part d'ella, a mi no em sona cap més.
Marie Curie? Bueno, suposo que tothom diu Marie Curie.
Des de petites, no ens expliquen referents femenins. Creixem creient que qui fa les coses són els homes. No, almenys a la meva generació, que soc del 86, encara va ser així. No, no ha sigut de gran que he descobert grans escriptores, grans científiques... Bé, grans científiques tampoc, perquè no sabia dir-te cap més que Marie Curie. Però ja està bé de tenir tants referents masculins i les dones què...
Ciència amb veu de dona.
Quan era petita m'imaginava que quan fos gran...
Glòria Macià Muñoz, científica de dades.
Seria científica i jardinera. Però he de dir que m'imaginava un tipus de científic molt diferent del que he acabat sent, perquè m'imaginava en un laboratori, amb provetes fent fum, portant una bata blanca, i al final jo vaig estudiar enginyeria i ni treballo en un laboratori, ni porto una bata blanca, ni he tocat mai una proveta.
La Glòria va estudiar enginyeria biomèdica i ara treballa a l'empresa Roche, a Basilea.
Com que soc científica de dades, treballo molt amb l'ordinador.
Ella ordena, visualitza i analitza dades per resoldre problemes i té clar què és el millor de la seva feina.
La feina que faig m'omple perquè volia alguna professió que em permetés combinar el meu interès per la medicina i les ciències de la vida amb el meu interès per la programació i sobretot per la tecnologia. M'encanta veure com els últims avenços en tecnologia poden ser aplicats a respondre preguntes en camps completament diferents com els de la ciència de la vida.
Però a la Glòria, la passió per la tecnologia li ve de lluny. Tant que l'any 2014 va muntar la startup MedMake amb un company de carrera.
Doncs això va ser quan estava fent encara el grau d'Enginyeria Biomèdica a la Universitat Pompeu Fabra, i va ser amb un gran amic, el Joan Puig, que justament s'havia comprat una impressora 3D. I estem parlant d'una època que la gent no coneixia el que eren les impressores 3D. I a mi se'm va acudir que podia ser molt guai fer reconstruccions 3D d'imatges mèdiques i llavors imprimir-ho en 3 dimensions i ensenyar-ho als metges perquè fessin planificació operatòria. I crec que el que és bonic de la història és que el que va començar sent aquella startup va passar amb la col·laboració de metges fantàstics com el doctor Ferran Fillat i d'altres enginyers biomèdics a ser el que seria ara l'unitat 3D de l'Hospital Taulí. On the road to the sadness, feeling empty again. On the road to somewhere, maybe there I'll find my place. Crec que és un missatge a donar a les nenes avui en dia.
Laura Dobreuil Vall, científica clínica.
No totes les carreres tècniques són buides de sentit, diguem, que sempre li pots trobar una part, una aplicació social.
La Laura és enginyera de telecomunicacions i fa gairebé 10 anys que aplica els seus coneixements d'enginyeria per estudiar com funciona el sistema nerviós i les malalties que l'afecten. Ara ho fa des de l'empresa Roche a Boston.
En aquest camp, el que estic intentant fer és incorporar tot aquest tema de dispositius mèdics en tot el que és el desenvolupament de nous fàrmacs amb l'objectiu de millorar el diagnòstic d'aquestes malalties i, a més, incorporar noves tecnologies per al tractament d'aquestes malalties.
Per la seva trajectòria, l'any 2019, la Laura va rebre el Premi Dona TIC en la categoria de revelació. Aquest premi, que atorga el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, pretén reconèixer el paper de les dones en les noves tecnologies i oferir referents a les nenes que volen dedicar-se a la ciència i la tecnologia.
I em vaig sentir molt, molt orgullosa i molt agraïda d'haver-lo rebut. I bé, jo crec que aquest tipus d'iniciatives és el que realment ens feia falta quan jo feia la carrera, no? O quan era més petita. Jo crec que és el que crea dones referents en diferents camps de la ciència i la tecnologia i crec que fa falta avui en dia per animar aquestes nenes a dedicar-se en aquests camps.
La Laura i la Glòria formen part d'una minoria, la de les dones que han estudiat enginyeria.
Potser diria màxim un 10-15% de noies en aquell temps i ara segurament deu ser més, potser és un 20, un 25, però així tot és molt baixa el percentatge.
Tot i això, la universitat catalana que ha ofert més carreres d'enginyeria, la Universitat Politècnica de Catalunya, afirma que en els últims 5 anys ha incrementat la presència de dones a les aules. A dia d'avui, una de cada 3 alumnes de la UPC són dones. Però per què hi ha menys noies que volen estudiar aquestes carreres?
El que veig que passa en camps com l'enginyeria és el poder de la tria per defecte. Quan un noi no es decideix en quina carrera triar, potser acaba triant enginyeria industrial perquè ho fan tots els de la seva classe, al passar de quart d'ESO a primer de batxillerat triant un batxillerat tecnològic. Una noia probablement no és una recomanació que li faran perquè no ho haurà fet la seva germana, no ho veurà fer les seves amigues i acabarà triant un altre batxillerat, no? I jo crec que donar referents és un primer pas per canviar això.
I tenir poques estudiants d'enginyeria fa que elles també siguin minoria al mercat laboral.
Home, doncs en el meu dia a dia jo diria que el 20% són dones. I malgrat ser una empresa molt inclusiva i malgrat ser una empresa que considera la diversitat un valor clau, però no em sobta perquè durant el màster també hi havia aquest percentatge de dones. Per tant, és realment després difícil que quan s'arriba al mercat laboral puguis revertir aquests números d'una manera dramàtica de cop i volta.
Però la Laura nota que s'estan fent esforços per incrementar la presència de dones a les empreses.
Molts cops, inclús per ells és difícil perquè tots els currículums que rebem doncs, són d'homes i has de fer una feina molt activa per buscar dones en aquell camp. Però bueno, jo crec que per sort totes aquestes empreses tecnològiques cada cop més se n'adonen de la necessitat de buscar dones i d'incorporar-les. Per tant, jo crec que aquesta discriminació positiva cada cop hi és més.
I a la universitat, què hi passa? M'he trencat el camp per poder escapar.
He anat relliscant, m'he torçat un braç i
Mariona Ferrandiz Rovira, investigadora i docent.
Jo faig investigació sobre fauna salvatge i també sobre biodiversitat urbana i dono classes a la universitat.
La Mariona és investigadora i professora associada a la Universitat Autònoma de Barcelona. En el seu dia a dia combina activitats molt diferents.
La meva feina bàsicament és amb l'ordinador, tot i que en certs períodes de l'any el que faig és fer treball de camp. Durant molts anys he estat als Alps mirant de treballar doncs, amb marmotes. Ara també vaig al Pirineu o a Collserola treballant amb altres espècies i això són dies puntuals a l'any.
A més d'aquestes feines, la Mariona fa docència. Juntament amb altres companyes del departament, ella és professora d'un curs en línia de biologia ambiental, on la perspectiva de gènere és el fil conductor.
Welcome to the course Women in Environmental Biology.
El repte era explicar la biologia ambiental utilitzant només referents femenins, no? Per visibilitzar que es podia explicar tot aquest tema només amb referents femenins, que n'hi ha moltes de dones. El que passa que s'han de buscar, s'han de potenciar, no? Explicar-les i ja està.
Després de 5 anys treballant a la universitat, la Mariona té clar què l'omple.
Pensar que tinc la possibilitat de conèixer coses que a dia d'avui no se saben o fer petites contribucions perquè no penso que la meva feina canviï cap paradigma ni canviï l'estat de la ciència. I pel que fa a la part de docència, doncs ensenyar, no? Compartir la meva visió de la ciència i del món amb el meu alumnat, doncs és una cosa que realment m'aporta molt perquè em permet socialitzar, em permet aprofundir en molts coneixements i veure doncs, que altres persones també estan motivades per fer les seves contribucions. I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear, for the whole round world to hear.
La recerca és per tothom.
Marta Martín Flix, investigadora, docent i vicedegana de mobilitat i promoció de la Universitat Autònoma de Barcelona.
I això també és una cosa que a mi personalment em motiva molt, pensar que el que fas no és per tu, pel teu benefici propi, sinó que la poqueta cosa que amb la que tu contribueixis doncs serà pels altres.
La Marta va estudiar i exercir de veterinària, però fa 20 anys va canviar de rumb per començar a fer recerca bàsica. Des de llavors estudia com l'envelliment afecta el nostre material genètic.
La recerca bàsica és la base de la ciència, no? O sigui, el coneixement científic és esglaonat. Moltes vegades el que arriba al públic doncs és la troballa de dalt de tot, doncs, per exemple, una vacuna. Però per arribar aquí, doncs, tu necessites molts coneixements de sota. I tot això vol dir la feina de molts grups que fan recerca bàsica. No és tan lluïda perquè mai fem un descobriment que directament canviï les coses, però és bàsic. Els grups que han tret la vacuna, ostres, ho han fet ells, però òbviament ho han fet ells i tots els grups de recerca bàsica que prèviament han pogut generar tot el coneixement que ells han pogut directament aplicar.
Ara, la Marta lidera projectes de recerca dins el grup Genome Integrity i el laboratori, la bata i el microscopi ja li queden una mica lluny.
He de dir que treballo entre 8 i 10 hores cada dia i faig molta feina d'ordinador, perquè, clar, la recerca també implica gestionar moltes coses. Els projectes s'han d'escriure, s'han de redactar, si ho fas amb equip, doncs s'han de fer reunions, s'ha de dirigir la gent al laboratori. Jo, que treballo en una universitat pública, també fas classes, llavors t'has de preparar les classes, has d'estudiar. Llavors faig molta feina d'escriptori o d'ordinador i després, doncs quan pots i que és el que realment t'agrada, però que cada cop fas menys, doncs baixes al laboratori i supervises. Ara ja estàs en el punt que supervises com van els experiments de la teva recerca.
Still things happen because they're meant to be like that. L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya fa temps que estudia el paper de la dona en els centres de recerca biomèdica. Les dones representen més de la meitat de la plantilla d'aquests centres, però la majoria ocupen posicions tècniques o de suport, i la seva presència va disminuint a mesura que augmenta la formació o el càrrec, fins que en les posicions de lideratge només una de cada 10 són dones. Segons aquest desequilibri, conegut com a tisora de gènere, les dones desapareixen del laboratori després de fer el doctorat. La carrera científica de la Marta i la Mariona ha anat més enllà, però com han viscut elles aquest moment?
La carrera científica tu l'has anomenat així de passada, però és molt llarga i vol molt esforç. Has de mantenir el currículum sempre amb uns nivells mínims. Si et falla alguna part, doncs fàcilment pots quedar fora, no? I això implica molt esforç i molt temps. Personalment, què crec que els hi passa a moltes dones? Doncs que arriba un moment que s'han de plantejar si volen dedicar més temps a la seva família o al seu projecte personal, no poden mantenir la competitivitat.
Jo actualment em trobo en la franja d'edat on es veu clarament que les dones desapareixen del món de la ciència i els homes van resistint. És a dir, jo des de que he acabat el doctorat, que ara fa 5 anys fins ara, he vist plegar bastantes col·legues dones i de col·lega home no n'he vist plegar cap encara. Jo em trobo actualment en un moment en què he reflexionat sobre si vull plegar, no vull plegar, vull resistir aquesta cursa. De moment ho segueixo intentant, no sé fins quan, i crec que és una qüestió doncs, molt lligada al gènere.
Les dues coincideixen que la maternitat i les cures fan que moltes dones decideixin abandonar la carrera científica. La Marta hi ha donat moltes voltes.
Per mi la solució seria que realment les tasques, no només de criança, sinó d'assistència i d'acompanyament, hi ha gent que no té fills, però té pares o té germans o té altra cosa, això encara recau amb les dones. I això ha de canviar. I per canviar això, òbviament s'han d'imposar mesures pràctiques, doncs, per exemple, guarderies, centres de dies, subvencions, permisos, flexibilitat laboral, treball des de casa, canvis en els horaris per permetre una conciliació més adequada. Això, tot això està molt bé. Però després, la segona part, que és la més profunda, la més difícil, però la que realment hem de fer, està aquí dins, està al cap.
Com deixar enrere el rosa pàl·lid, si has escoltat ja bé la Vargas i has crescut en Frida Kahlo, vida i obra, sang i estómac d'una intensitat esclava que ha narrat el meu guió, el règim de la passió, però d'aquesta que sovint no et deixa respirar, que converteix un dia bonic en estar amb tu fins l'infinit.
Aconseguir la paritat també passa per visibilitzar la feina que fan les dones científiques.
Jo recordo fa uns anys, quan treballava a RAC1...
Núria Jar Benavarre, periodista científica.
Que sempre ens apareixia un tuit d'on són les dones, fent-nos la guitza, comptant el número d'homes i el número de dones que portàvem de tertulians o d'experts, i era claríssim que el biaix anava a favor de la representativitat dels homes, no hi havia dones. I en aquell moment ens queixàvem i ens semblava malament, no? I fins i tot ens molestava. I jo crec que el canvi de consciència ha sigut claríssim. Ara, quan ens plantegem un tema i diem qui ens en pot parlar, sempre intentem que hi hagi paritat, perquè si no, jo crec que no estarem fent bé la nostra feina.
Potser van ser aquells tuits o potser han estat els 10 anys d'experiència de la Núria com a periodista científica, però ella, sempre que pot, dona veu a les dones.
Al matí de Catalunya Ràdio, la decisió de, sobretot, portar dones, i de moment només hem portat dones, era doncs, per tenir un biaix, perquè al final com a periodista sempre tenim un biaix, però un biaix buscat i cap a l'altra banda, no? Per donar preferència a qui menys visibilitat té.
I és que quan es parla de ciència, només un de cada 4 experts són dones. I això té un impacte conscient i segurament també un d'inconscient.
Les dones expertes moltes vegades et trobes en una situació que no et trobes amb els homes, que és que quan les truques i els dius vull parlar d'aquest tema i vull que me'n parlis tu, tenen aquest síndrome de la impostora, de dir, però és que jo no en sé prou, però és que hi ha gent que en sap més que jo i moltes vegades les has de convèncer i les has de, i els has d'explicar que el que t'interessa és que siguin elles el que ho expliquin i que al final han d'explicar una cosa de forma divulgativa perquè les entengui tothom. Per tant, no hi ha cap problema.
Que qui cuida és qui lluita, que qui cura és qui salva. Dia a dia porteu el pes, marea blanca que ens guareix. Que qui cuida és qui lluita, que qui cura és qui salva. Dia a dia porteu el pes, marea blanca que ens guareix.
La pandèmia ha accentuat les desigualtats que ja vivien les dones científiques, però per la Núria aquesta situació ha estat el motor per fer un nou podcast.
Les científiques del coronavirus va sorgir una miqueta per reivindicar la feina que estaven fent les dones investigadores, perquè tota l'estona llegia, elles doncs, han publicat menys durant la pandèmia, han tingut més pes en cures per confinament durant les setmanes més dures de pandèmia, i pensava, doncs n'hi ha moltes que han treballat i han seguit treballant de manera molt dura i fent tota la feina que feien abans i ocupant-se també de casa seva, de les seves famílies, dels seus amics, i això s'ha d'explicar, no? Perquè són exemples.
Sigui com sigui, donar veu a les dones és afavorir la diversitat i en això totes hi estan d'acord. Sentim què hi diu la Glòria.
Estic impulsant iniciatives per promoure la diversitat en ciència, sigui una diversitat a nivell de gènere, però també, no ho sé, una diversitat a nivell de grups humans de diversos llocs del món o d'orientacions sexuals o també d'edats. Perquè crec que quan hi ha diversitat és gent que pensa de manera diferent amb diverses perspectives a l'hora d'afrontar un problema. I sobretot gent que sap identificar quan, per exemple, les minories estan sent vulnerades. I crec que això és superimportant.
Potser serà aquesta diversitat la que permetrà tenir la mirada ampla, sacsejar els estereotips i expulsar els micromasclismes que totes elles encara es troben en el seu dia a dia.
Les dones, i bueno, la societat en general, hem acceptat o hem après a normalitzar certes actituds i certs comentaris que no hauríem de trobar normal, saps?
En una entrevista, a mi, mai m'han deixat d'agafar per ser noia, però sí que m'han preguntat si tenia fills o tenia intenció de tenir-los. Però és que jo tinc companyes de professió, doctores, científiques, que no han guanyat feines per tenir fills directament. I els meus companys, homes, no els hi han preguntat mai. I una mica el missatge subliminal que tu estàs rebent és: si tu vols prosperar amb la teva carrera, has de prioritzar la teva carrera. I això és incompatible amb l'altre, no? I això és un missatge que no ens podem permetre.
Jo, per exemple, tinc determinades certificacions, com per exemple Cloud Architect, que vol dir arquitecte del núvol, però sé que quan es faci una pregunta tècnica, probablement els ulls de la conversa es dirigiran a un dels meus col·legues masculins, encara que ells no estiguin qualificats en el tema, simplement perquè la gent assumeix que si hi ha un enginyer en aquella sala i una persona de màrqueting, la persona de màrqueting serà la noia i l'enginyer serà el noi.
Així, ens hem acostat una mica més al dia a dia de dones que des d'una banda o l'altra es dediquen a la ciència. Dones que tenim a prop i que fins avui potser desconeixíem, però algun dia potser en seran referents.
Veure que hi ha algú que abans que tu ha obert camí i que allò és possible i que a tu ja t'han obert el pas, tu vas darrere i segurament caminaràs una miqueta més que els que han vingut abans teu. I penso que els referents sí que són molt importants. Veure que, ostres, doncs hi ha una dona com jo i mira el que ha sigut capaç de fer, no? I jo per què no puc ser capaç de fer això, no? I tant, jo crec que el tema dels referents és clau i aquí entra el visibilitzar, no? Les dones científiques en aquest cas, que és del que estem parlant.
I qui sap, potser algun dia el testimoni de la Mariona, la Marta, la Laura, la Glòria i la Núria inspirarà a les nenes que sentíem al principi del reportatge.
Doncs crec que després d'escoltar totes aquestes dones, aquestes potents dones vinculades al món de la ciència, no ens queda dubte que cal continuar fent sensibilització perquè tenim un deute pendent, perquè hem d'afrontar, evidentment, com a individus i també com a societat, a casa, a l'aula o fins i tot al carrer, aquest paper, el paper necessari i decisiu de les dones en la comunitat científica. Nosaltres doncs, volem també agrair a la Marta Vila, la nostra col·laboradora, doncs aquest reportatge que ha elaborat també doncs amb l'ajuda de la Rocío García i també del Sergi Cubero en el muntatge. Marta, bon dia.
Hola, hola Raquel, què tal?
Doncs, com ara comentàvem, no, importantíssim doncs fer aquesta tasca de divulgació, de sensibilització, no, per intentar que les noves generacions tinguin el camí més fàcil.
Oh, i tant, perquè jo personalment amb aquest reportatge m'he acabat de convèncer que és que realment tenim moltes dones, les tenim molt a prop i estan fent una feina boníssima. I això, escolta'm, ho hem d'explicar, les hem de conèixer i les hem de tenir com a referents i pensar que potser les nenes que avui tenen curiositat, que els interessa una mica la ciència, que volen conèixer una mica més de com funciona aquest món, han de tenir algú amb qui inspirar-se i pensar que potser elles, quan siguin grans, doncs poden treballar del mateix que ens explicaven la Glòria, la Marta, la Mariona o la Laura.
Evidentment, totes aquestes dones que avui dia són referents i que, tal com m'ha demostrat aquesta pandèmia, no, totalment necessàries, imprescindibles.
I tant. I tant, perquè a més, una cosa que potser no hem acabat d'explicar és que les dones moltes vegades ens donen un altre punt de vista, no? Hi ha estudis que demostren que quan els equips de recerca inclouen dones, normalment els individus es tracten de manera diferent si són homes i dones i això permet, per exemple, descobrir malalties que afecten preferentment a les dones i no pas als homes, coses que si no posem aquesta mirada, si no ens posem una mica les ulleres liles o canviem el punt de vista, són molt difícils de descobrir.
Doncs totalment. Marta, felicitats de nou per aquest reportatge, per la feina feta i, evidentment, per tota la feina que encara ens queda de fer i per explicar aquí, a Ciència Quilòmetre Zero.
Moltes gràcies i igualment a tot l'equip de Ràdio Sabadell.
Doncs així farem i sobretot una abraçada ben forta a la Mariona, a la Marta, a la Glòria, a la Laura i a la Núria doncs, per alçar la veu i per explicar-nos les seves vivències i també les seves reivindicacions.
Al matí, amb Raquel García.